Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
És perfectament conscient que sense això no hi ha investidura.
I amb aquest debat s'obre també la qüestió de la practicitat de la qüestió lingüística a la Unió Europea, que sempre sempre s'ha parlat de que aquestes, ara no sé quantes eren, 20 i pico llengües oficials, no? Teníem gairebé...
24.
24, no? 24, no? De 27 països oficials, estats oficials. Ja les que hi ha, doncs la despesa sempre es deia, no?, que hi havia una... La PAC, no?, era, sembla que el 50% del pressupost era la PAC, però després la despesa més gran era en traducció i gestió de totes aquestes llengües. I s'arribava a una cosa que estàvem parlant també fora de micro, de, o que jo proposava, no?, com que una possibilitat, no?, que s'havia parlat algun cop, doncs no ampliar, sinó reduir. És a dir, que no hi hagués tantes llengües oficials o només una, no? Només l'anglès, possiblement, que el castellà no sigui oficial, que el francès no sigui oficial, que seria una
però
altra possibilitat.
Però vas contra els drets lingüístics d'altres territoris. No,
no? Bueno, clar, però ja no per qüestió de drets dels castellanoparlants.
Sí. Per simplificar.
Clar, estic clar. Parlant d'una qüestió administrativa, estem parlant de funcionament, no estem parlant del castellà a l'escola, no? Que ja sabeu la meva posició, que és que les dues llengües siguin vehiculars, no? Castellà i català, no? No, parlem de que si és més àgil una Unió Europea de 27 països amb 20 i pico llengües oficials, però amb 70 llengües reals, no? Perquè hi ha moltes més llengües, no només les oficials, que parla menys gent, però que també són tan respectables com el castellà, el català, o hi ha moltíssimes llengües. Potser el més raonable pel funcionament d'una estructura administrativa tan complexa com la Unió Europea, que gairebé és única a nivell planetari, en qüestió cultural, lingüística, etc., potser s'hauria de fer servir només una llengua comú, que no és la meva, no estic defensant la meva en aquest sentit, i fer-ho més senzill, aquest funcionament administratiu. Aquesta és una altra possibilitat, eh? I algun cop s'ha parlat, però fa temps que no està sobre la taula, però de tant en tant es parlava, i dèiem abans que França això segurament no ho permetria, perquè són molt defensors del francès, de la seva llengua, etc. i tal. Bueno, no sé, és una altra qüestió, doncs, que es pot posar sobre la taula, no?, en aquest moment, no? No ho sé, però dic que per
practicitat... És un debat, però la cosa no va per aquí. Precisament en sentit contrari, no?, que estem demanant l'oficialitat europea del català, que és oficial aquí a tot el territori espanyol, diguem-ne, no? Per tant, hi han moltes legalitats que s'han de parlar, s'han d'intentar resoldre per arribar en aquest camí. Jo el que exposava és que no és un camí senzill. No vol dir que els camins senzills siguin impossibles, eh? Atenció. Però que la cosa no sembla que sigui d'un dia per l'altre, i fer pensar a la gent que això està fet és un error i és entabanar-los en certa manera, no? Sí, vull recordar que el mateix Álvarez, em penso que va ser el 2004, a petició d'Esquerra Republicana ja es va obrir aquest meló. És un meló que està obert i que s'ha anat obrint, tancant i que no s'ha resolt mai, i senzillament és allò, pilotes fora, i abans parlaven de parxes, i molt, molt mal dit, perquè són pagats, sí, aquí sí. Ho rectifiquem i ens flagelem una mica, perquè aquí parlem malament també.
És gairebé inevitable.
Exacte, però, sí, perquè moltes vegades parles sense meditar bé el que estàs dient, no? Sí, no meditar-ho, sinó dient incorreccions, no? I el que deia, que el 2004 ja es va obrir el meló i s'ha anat deixant la cosa com a llengua de comunicació, senzillament, i aquesta llengua de comunicació, ja ho deia el professor, també has de passar 3.000 passos i la traducció en castellà, i en fi, tot es complica, has de fer una petició 15 dies abans, en fi, tot és molt complicat. Per tant, insisteixo, fer pensar la gent que això està fet és un error i és un camí llarg, i em penso que és difícil.
Abel, crec que també vols respondre.
Sí, jo crec que aquí el reconeixement de drets sobre el paper i després a la pràctica és, en aquest cas, de drets lingüístics, és símptoma de síndrome de o indicador de civilització, de progrés social. Per tant, plantejar aquí reduir el nombre de llengües en qualsevol àmbit des d'un punt de vista d'una suposada practicitat, jo crec que és anar una mica al contrari en el sentit de la història. I aquí hi ha una anomalia històrica, estructural, des del punt de vista de la proporció, no? De lo que és la quantitat de catalanoparlants que hi ha a la Unió Europea, la majoria a l'estat espanyol, però també França, però també Itàlia, en relació amb altres llengües oficials. Vull dir, el català és parlat per 10-11 milions de persones, és cooficial, oficial, a territoris on, insisteixo, viuen 14-15 milions de persones, té una dimensió mitjana des del punt de vista del tamany del que són les llengües europees, és, si no vaig errat, la 11a-12a llengua més parlada al territori de la Unió Europea, és una llengua més parlada, més utilitzada en diferents registres comunicatius que moltes de les llengües oficials de la Unió Europea, que ho són gràcies al fet que són llengües oficials d'estats membres com l'eslovè, com el letó, el lituà, l'estonià, el búlgar i molts altres. Llavors aquí també es tracta de superar aquesta situació d'anomalia històrica estructural que el que fa és restringir encara més els drets dels catalanoparlants. Llavors, en aquest sentit, si això acaba prosperant, que bueno, hi ha aquests impediments, no? Sobretot des del punt de vista estrictament política que hem comentat, això tindria també un sentit d'una certa justícia o gairebé reparació històrica en aquest àmbit específic. I pel que fa a la qüestió, que és que bueno, s'ha quedat... No voldria que es quedés al tinter la qüestió que ha comentat el company de la llengua a l'educació. Clar, el model d'immersió lingüística es basa en la Carta Europea de Drets de les Llengües Minoritàries.
Vull dir, no és veritat.
I això, absolutament.
Això no és veritat.
I això està explicitat com a tal per la màxima autoritat de Nacions Unides en qüestió de drets de les minories, com el relator
no és veritat,
de drets de les minories de Nacions Unides. Llavors, però aquí hi ha dues qüestions.
Veritat,
primera,
el que diu la Carta de Drets Minoritaris és que s'ha de tenir dret a rebre educació a la llengua minoritària, però no únicament a la llengua minoritària.
Dels mecanismes que es consideren necessaris al punt de vista del dret internacional per part de cartes que han estat signades i ratificades per l'estat espanyol.
Sí.
Des del punt de vista de la protecció dels drets de les minories, però d'altra banda hi ha la qüestió de fins a quin punt aquest model s'està aplicant a Catalunya. Hi ha moltíssimes evidències que aquest model a Catalunya no s'està aplicant. Llavors, clar, ara es planteja desfer-ho des d'un punt de vista d'un fals, d'un mal anomenat bilingüisme. Clar, per què no es vol aplicar aquest fals o aquest mal anomenat bilingüisme en el cas, per exemple, en l'àmbit de la justícia? On el català és absolutament minoritari, o en àmbits com els mitjans de comunicació espanyols a Catalunya, o en tants i tants àmbits, en l'àmbit editorial, en l'àmbit del cinema. Per què no?
Vull dir,
per què no es planteja aquesta
qüestió?
Per què no es planteja en el cas on un dels únics espais, o almenys, sobre el paper,
que
amb una certa permanència per una qüestió, insisteixo, de pura supervivència d'aquesta llengua.
Jo t'ho compro. Vaig amb tu de la mà a manifestar-me per el bilingüisme a la justícia. Tu vens amb mi per manifestar-te perquè s'apliqui el bilingüisme a l'escola. És molt senzill. Mira, la Carta de Llengües Minoritàries Europees, el que diu és que primer els països es comprometen a diferents nivells, diferents, els estats tenen diverses opcions de compromís i després es revisa si s'han aplicat aquests compromisos. No tots els països que han signat aquesta carta arriben al mateix nivell de compromís, i l'estat espanyol és assignat al més gran nivell de compromís. I sí que és veritat que després, quan revisen, hi ha crítiques i matitzacions de que hi ha coses que no s'estan fent bé. En una d'aquestes revisions que es va fer, fixa't el que deia, i tot el Consell d'Europa era en aquest cas, el que deia era que estava molt bé i que s'estava aplicant que els catalanoparlants, en el cas de Catalunya, perquè també es mirava Galícia, també es mirava País Basc i tal, que poguessin rebre l'educació en català. Però, i no era la seva labor, es sorprenia de que d'alguna forma que els castellanoparlants no tenien, se'ls havia tret el dret també a rebre una part de l'educació en castellà, i es sorprenien d'alguna forma perquè deien, bueno, està molt bé que es cuidin els drets de la llengua, com la diuen ells, minoritària, però no es tracta de treure drets a la llengua majoritària, com deien ells. És a dir, la immersió no és compatible amb això. La immersió, des del moment que és obligatòria i que és només en una llengua, per això és immersió, fa inviable els drets també dels castellanoparlants. S'ha de fer compatible les dues opcions. I el que sempre ha dit la jurisprudència a Espanya és la Generalitat té la possibilitat d'escollir quin és el model lingüístic i té dues opcions. O un model de conjunció lingüística en el qual hi ha només una sola via i llavors les dues llengües han de ser vehiculars en proporcions raonables, que en principi s'ha arribat a aquest 25% després de moltes sentències, mínim 25 en cada llengua, mínim, i després es juga, o dues línies que pràcticament està descartat i que es va aprovar en el País Basc, etc. Però
i que s'està revisant ara al País Basc.
Exacte, i s'està revisant, és a dir, el més raonable és que, bueno, si hi ha una sola línia, no és que sigui raonable, és que és lo legal. Les dues llengües han de ser vehiculars en proporcions raonables, i aquesta raonabilitat s'ha fixat en un mínim del 25 per cadascuna de les dues llengües.
Bé, la qüestió de la realitat és, evidentment, un tema absolutament subjectiu. Bueno, cadascú sobretot, té la seva, en funció dels seus interessos, la seva visió de les coses. Aquí l'interessant...
La meva llengua també... Hauré de tenir dret, no? La meva llengua també, no?
Sí, exacte. Els drets dels castellanoparlats estan molt restringits a Catalunya.
A l'escola sí.
Absolutament.
A l'escola pública
sí, totalment. Aquí el fonamental és el nivell de català i de castellà amb el qual surten els estudiants després de completar l'educació primària i l'educació secundària. Mirem els informes PISA.
Que no és això.
Mirem els informes PISA.
O sigui, tu parles de resultats, jo parlo de drets.
L'ensenyament de què es tracta? D'ensenyar, d'educar. Sí, mirem els informes PISA. Casualment, el Principat de Catalunya, un territori on...
Has estat parlant d'un mínim de drets amb el tema d'Europa i ara parles de resultats,
que els castellanoparlants,
no de drets.
Que els castellanoparlants estan restringits. Sembla ser que, segons l'informe PISA, a l'acabar l'educació secundària... A l'acabar l'educació secundària... Sembla que, casualment, per algun motiu que no ens podem explicar d'on cau això, Catalunya té un dels nivells més elevats de coneixement des del punt de vista oral i escrit, tant a nivell d'expressió com a nivell de comprensió, de tot l'estat espanyol.
No se sap per què no es fa el
territori,
el model
restringeix tant els drets dels castellanoparlants que després el nivell de castellà que tenen i que obtenen i que resulta d'aquest model que se suposa que és nefast, doncs és superior al que tenen a moltes comunitats autònomes de l'estat espanyol. Aquí hi ha una qüestió molt interessant també, que és...
Molt ràpidament, Abel, i també refugarem una mica el debat.
Insisteixo, quan la màxima autoritat de Nacions Unides en drets de les minories, no? Fernández Barents va visitar l'estat espanyol el 2019, va fer una investigació al terreny, es va trobar amb diferents institucions, representants, i a partir d'aquí va elaborar un informe que tractava la qüestió dels drets de les minories i també des del punt de vista de la discriminació. I a part de qüestions relacionades amb la repressió contra activistes i contra líders polítics derivada del procés independentista, el que va succeir a l'octubre del 17 i posterior, parlava també del model, no, almenys sobre el paper d'inversió lingüística a Catalunya, i el posava com a exemple i feia una crida justament a les institucions espanyoles a respectar-lo i a no fer absolutament res des del punt de vista d'iniciatives legals o polítiques, també en el cas dels tribunals, que pogués reduir el percentatge de català que es, bueno,
potser
que
no li va,
que existia
potser
a les
no li van
escoles
explicar,
a primària i secundària.
Potser no li van explicar que és un model obligatori i únic, i es pensava que també hi havia la possibilitat, probablement es pensava que també hi havia la possibilitat de rebre educació en castellà. Fixa't si és un model d'èxit, que no és un model que es repeteixi enlloc del món. Ni un lloc del món, ni a les democràcies més avançades del món fan servir el model d'immersió que s'està fent servir aquí a Catalunya.
És evident que el debat lingüístic donaria per moltíssimes hores i segur que en podem parlar propers dies, però deixem-me tornar una mica cap al debat actual, no, d'aquesta investidura, ara que es va fer aquesta sessió del Congrés. Avui Míriam Nogueras, a l'Agència Catalana de Notícies, posa una nova condició en aquest acord per investir Pedro Sánchez, concretament pel que fa a l'amnistia, i precisa que ha d'incloure el cas de Laura Borràs en aquesta amnistia també, perquè ho considera un cas més de lawfare. Veient aquesta nova petició, us demano, com veieu aquest procés d'investidura, si és factible o no, veieu possibilitats que s'arribi a un acord, i també aquí el paper del rei, que com comentàvem abans, és bastant inèdit, perquè aquest cop haurà d'escollir entre dos candidats que li diuen que volen presentar-se a aquesta investidura. De moment, cap dels dos sense els suports necessaris. Per tant, com creieu que hauria d'actuar a l'hora de prioritzar? Molt bé, molt breument, si podeu, perquè també anirem cap a una altra temàtica que volíem tractar avui. No sé qui vol començar en aquest aspecte.
No sé, a veure, amb la qüestió del rei, home, el rei rebrà els candidats que volen presentar-se a la investidura, se suposa que el Feijó hi anirà, el que passa que si va i demana de presentar-se a una votació d'investidura, evidentment haurà de portar uns avals en número de vots. Vox ja ha dit que sí, o sigui, una cosa va ser l'altre dia amb la votació de la mesa del Congrés i ara serà la votació que es pugui fer de la candidatura per ser investit president, no?
Clar, a priori, en aquesta ronda de la setmana que ve, qui tindria més suports garantits seria Feijó, tot i no arribar, evidentment,
a la... Sí, que en aquest sentit el rei pot dir que sí als dos, a tots dos, tant al Feijó, i llavors els terminis se'ns allarguen, perquè el Feijó pot voler o li pot interessar políticament defensar-ho, tot i no sortir, i evidentment el Pedro Sánchez hi anirà en principi, també si també aconsegueix tenir ben lligats tota la votació. En qüestió de per on anirà, tant de bo poguéssim dir, igual que abans, no? Que tenim una bola de vidre, sí, i que ja sabem, sí, sí, què passarà, que la cosa s'allargarà fins als últims minuts. Això és com un partit de bàsquet, sabeu? És que sou, sí, aficionats al bàsquet. Normalment, o sigui, pots estar perdent de 10 i
ja resol tot els dos últims minuts.
Dos últims, sí. Fins i tot amb tres canastes, dos faltes, sí, i un triple. Ja està, no? I amb això ja si vas a 15, doncs et quedes fins i tot guanyant i amb un avantatge clara. Doncs això passarà. Això passarà. El que... pot complicar molt les coses, tot i que ja, evidentment, ja s'està parlant de l'amnistia i han sortit constitucionalistes tant a favor com en contra, però gent com el Pérez Royo o el Xiol defensant que és possible aquesta llei d'amnistia. Clar, si Junts continua posant més pomes a dins del cistell i afegint, doncs que a vegades se li pot complicar més justificar-ho al Partit Socialista, no? Per tant, encara queda molt joc.
A veure, Alejandro.
Sí, aquí hi ha la qüestió de l'amnistia, que en aquest sentit és interessant veure com la posició d'Esquerra ha virat des de fa unes setmanes, quan hi havia declaracions, recordo en aquest cas, ser Marta Rovira, dirigint-se a Junts, sobretot dient que hi havia d'haver investidura sí o sí, perquè si no l'alternativa era una hecatombe, no? La possibilitat d'aquelles eleccions anticipades i que hi hagués una majoria de la dreta i l'extrema dreta espanyolista, i això doncs portaria totes les plagues d'Egipte, no? Pel que fa en aquest cas a la situació o als drets dels catalans. Ara mateix, crec que va ser ahir, no recordo quina representant d'Esquerra plantejava una línia vermella, dir sense llei d'amnistia o sense una amnistia general, no hi haurà investidura.
Sí, la Teresa Jordà, precisament en declaracions al Món a RAC1.
La Teresa Jordà, exactament. Clar, aquí hi ha una diferència. I el que va passar fa dos dies al Congreso és fonamental, i també la posició de Junts, no? I pel que fa justament a la posició de Junts, també, a priori, a la d'Esquerra, però especialment en el cas de Junts, que pel que sembla estan disposats a anar més lluny, o a no plantejar cap possible investidura o no facilitar cap investidura per Pedro Sánchez si no hi ha compromisos concrets i verificables pel que fa a la qüestió de l'autodeterminació. Clar, com es concreta això? És a dir, quines són les línies vermelles o quin és el possible punt de trobada on poden confluir allò que pot ser mínimament acceptable per Junts i una posició de màxims acceptable també pel PSOE, no només pel Pedro Sánchez, sinó per tot el PSOE, perquè també, evidentment, hi ha divisions internes, hi ha els òrgans territorials, etcètera, etcètera, no? Llavors, a mi em sembla molt complicat d'imaginar conceptualment una fórmula que pugui ser mínimament satisfactòria, també de cara als respectius electorals, per Junts, especialment pel president Puigdemont, d'una banda, i que el PSOE pugui vendre de l'altre, no? Des del punt de vista, insisteixo, de la qüestió d'aquest reconeixement de determinació, tenint en compte que la idea, no?, de la unitat territorial, de l'indissoluble unitat territorial de l'estat espanyol, és la pedra angular del sistema, és la pedra angular del règim del 78, heredat també del franquisme, però inclús, evidentment, és una qüestió històrica, estructural. Clar, tocar això... veig molt, 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 molt complicat, pràcticament una qüestió implantejable, que el PSOE pugui acceptar cap tipus de fórmula que posi en qüestió aquest principi fonamental constitucional, que després, si això avancés en algun tipus de direcció, aquí el Constitucional ja faria la seva feina, no? Malauradament.
Alejandro?
Molt ràpid, tres coses. Un matís, la indissoluble unitat de l'Estat no és sagrat només al règim del 78, sinó als 200 estats que hi ha al món, siguin democràcies, dictadures o medio pensionistes.
Com el Canadà i el Regne Unit, no?
És super, super sagrat. 198, m'he equivocat, 198.
No, n'hi ha molts altres.
I en qualsevol cas, també és sagrada aquesta unitat, eh? Estableix uns procediments per fer-la, per partir-la, doncs, de forma bastant definida. Feijó jo crec que s'equivoca perquè està fent política, està intentant treure rèdits polítics i li està posant al rei en un marron al final, i crec que li fa poc favor el PP al rei en aquesta qüestió, però bueno, ja s'ho faran. Crec que és evident que no té una majoria i ni la tindrà, i crec que fer política en aquesta qüestió tan institucional i tal, crec que és un error. M'ha sorprès Junts perquè ha estat bastant possibilista amb les seves peticions inicials. És veritat que trencar la... romper la baraja, no?, que si diu trencar, a les primeres de canvi, no?, en el tema de la mesa del Congrés, doncs no tenia molt de sentit, però les peticions han estat bastant possibilistes.
Sí, el que passa que una cosa és exonerar tot el que és l'entorn del 9-N i de l'1 d'octubre, o sigui, del 9-N del 2014, de l'1 d'octubre del 2017, i tot qui penja, totes les causes que pengen judicials, i l'altra cosa, ara, per exemple, és posar la causa de la Laura Borràs, bueno, que no té absolutament res a veure amb tot el que és, i dic entre cometes, el procés. Però el cas de la Laura Borràs és una altra història, és un cas de corrupció.
Estàs entrant en una qüestió molt concreta. Però d'una primera part que semblava, no?, doncs, Junts, doncs volia trencar-ho tot, bueno, ha estat possibilista. I és que jo crec que si s'allarga aquesta situació de negociació, jo crec que és un win-win tant pel PSOE com per Junts. És a dir, passi el que passi, si no hi ha investidura, tant si la hi ha, si hi ha investidura com si no la hi ha, és un win-win per Junts. Si hi ha investidura és perquè Junts ha aconseguit rèdits bastant interessants, si no, no recolzarà. I si no hi ha investidura, Junts dirà, mira, jo he posat el listón muy alto, no?, i no s'ha aconseguit. I pel PSOE el mateix.
Igual, sí,
es passa
sí,
el mateix.
Sí. Si no... Que passa que el Partit Socialista no crec pas que li convenguin a eleccions. Aquest és un altre tema.
Bueno, per què no? Perquè Vox està desfent a poc, i ell apareixeria, si no hi ha investidura i diu que no, el pot aparèixer com, el PSOE pot aparèixer com dient, veieu com sí que tenia unes línies vermelles, veieu com no s'ha trencat el país, veieu com no he cedit als independentistes de Junts, tot el que deia el PP no és veritat, al final som més dialogants, hem intentat arribar a un acord, però com que el que es demanava era massa, doncs aquí estem, amb sentit d'estat.
Si políticament es pot justificar tot.
Bueno,
no?
Bueno, i Sánchez donat... és molt bo fent aquestes coses, no? I si al final doncs arriba un acord que es pot acceptar una amnistia, doncs més o menys que no es digui amnistia, tal, i, escolta, doncs tirem cap endavant i dia que passa, no?,
Any que passa.
Ho veurem, perquè segur que tenim encara moltes setmanes per anar-ne parlant. També s'apunten alguns casos que potser fins l'11 de setembre poca cosa es mourà. Per tant, anirem veient també en funció dels tempos de la investidura. En tot cas, fem res, 2 minuts de pausa i de seguida toquem un altre tema que volíem parlar avui aquí al Via Lliure, i és la convivència entre la cultura i també el respecte per el descans i, per tant, la reducció del soroll que provoquen alguna d'aquestes activitats. Ara tornem.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Renova l'estil de casa teva amb 100, 200, 300, fins a 500 euros de descompte. Sí, perquè a Conforama per cada 500 euros et descomptem 100 euros. Només fins al 21 d'agost. Conforama.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Caravan, oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
58.851. 58851.
Sèrie...
8008.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! Ja he vist tortugues!
RAC 1. Som un. A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez. Territori cap de setmana. Cada dissabte i diumenge, Dia Lliure, amb Eudald Martínez.
5 minuts i seran 11:45 del migdia, i com dèiem aquesta setmana, també volem parlar de la convivència entre l'accés de soroll i també, en aquest cas, doncs, el respecte pel descans dels veïns i també les activitats culturals. És que aquesta setmana de l'any és la que hi ha més festes majors, les de Gràcia, les de Sants, que avui comencen, les de Gràcia que ja rematen la seva etapa final, però també Sitges, Castelldefels, i cada any sembla que hi ha algunes polèmiques en alguns casos, no?, per als sorolls que provoquen algunes d'aquestes activitats, també els concerts que en deriven. Davant de l'onada de queixes que hi ha hagut, la Generalitat ha blindat per llei festes com, per exemple, la Patum, que l'any passat, el 2022, va tenir aquesta suspensió cautelar per superar els decibels permesos, i fa uns mesos també va haver un episodi semblant, per exemple, a Pineda de Mar, en el cas del festival Arts d'Estiu, que es va haver de suspendre per les queixes dels veïns. Per tant, ens preguntem, què han de fer les administracions per regular-ho? S'han de poder suspendre aquesta manera de festes o no? O s'han de permetre si són puntuals i, doncs, hi ha un interès de cultural i tradicional al darrere? També volem parlar de com afecta, efectivament, el soroll a la salut, ja sigui puntual o exposat a llargs temps. Per parlar de tot plegat, avui tenim al Via Lliure de RAC1 el doctor Francesc Roca Ribas, que és cap del Servei d'Otorrinolaringologia a l'Hospital Germans Trias i Pujol i també vicedegà del Grau d'Audiologia General de la UBIC. Bon dia, doctor Francesc Roca Ribas.
Bon dia.
I també l'escriptor i folclorista Amadeu Carbó. Bon dia, Amadeu.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Començo pel doctor. Quin és l'impacte que pot tenir el soroll en la salut? Està exposat a nivells elevats de soroll? I en aquest cas també si això inclou episodis puntuals?
Bé, el principal problema que origina l'exposició al soroll és provocar pèrdues auditives. És a dir, en si mateix el soroll actua com un factor tòxic, ja sigui per un soroll molt intens durant un temps molt curt, o bé sorolls no tan intensos, però que siguin més problemes. Per tant, el més important, el que origina d'una forma més clara, és la pèrdua auditiva.
També hi ha efectes en el son, no?, i també a nivell cardiovasculars.
Clar, si això afegim, que aquest soroll es presenta a les hores de descans, afegim a la pèrdua auditiva, diguéssim, la dificultat per descans de les persones, òbviament.
Aquesta exposició, però, ha de ser molt llarga o també es pot donar en àmbits puntuals? Per exemple, això, els concerts que es puguin fer una setmana al seu carrer.
Aviam, hi havia el coneixement clàssic en el que el dèficit auditiu s'originava per dos factors, pel temps d'exposició i per la intensitat del soroll. I aquests eren els factors que eren coneguts. Però ara, des de fa un temps, s'ha vist que, sense que hi hagi una evidència de pèrdua auditiva immediata, provoca una sèrie de connexions que té l'orella interna, una sèrie d'alteracions irreversibles que, inicialment, no es poden detectar amb les audiometries que fem convencionalment. Per tant, des de fa 2 anys, 3 anys, l'Organització Mundial de Salut ens ha avisat de ojo amb les pèrdues auditives provocades pel soroll i que no deixa de ser amb una població cada vegada que ens fem més grans, una població més envellida, la causa més, o millor dit, el pes des del punt de vista d'una alteració a l'organisme més important de la població, que és la pèrdua auditiva.
I per tant, viure en una zona on hi hagi concerts habitualment, com per exemple sempre es posa el cas aquest del Fòrum, no?, en què s'hi fan tants festivals, pot arribar a ser perjudicial per la salut si hi ha concerts habitualment?
Absolutament. De fet, ja estem veient que hi ha un canvi amb la mentalitat, hi ha un cert canvi, perquè això que estem parlant i demostres aquesta entrevista, això fa 10 anys no era evident. Últimament estem veient com a molts concerts molta gent entra amb auriculars de protecció, especialment els nens, i per tant hi ha un augment de la consciència general en què no pot ser. Llavors hi ha una contradicció entre les nostres tradicions, que bàsicament les nostres festes moltes vegades estan lligades al soroll, i la salut. I aquí és un tema de discussió en el futur que es tindrà que anar a poc a anar polint.
Doncs parlem-ne també d'aquesta discussió, com dèiem, amb l'escriptor i folclorista Amadeu Carbó. Amadeu, tu creus que és proporcionat, per tant, amb el que ens explicava el doctor, que els veïns demanin prohibir esdeveniments culturals perquè els molesta el soroll?
Vejam, aquí és que d'entrada hem de distingir diverses coses. No és el mateix un festival que una festa major, d'acord? És a dir, un festival normalment són iniciatives privades de consum d'oci amb unes finalitats lucratives determinades i que van a una butxaca concreta. Una festa major és una comunitat, una societat, en aquest cas pot ser un barri, una ciutat, un poble, etcètera, etcètera, que s'organitza per crear uns moments de llaços i veïnatge en un moment determinat, i això s'en diu festa major. Què passa amb les festes majors? És a dir, doncs que socialment, actualment ho hem de repensar tot perquè ens ho mirem tot molt d'una manera molt primmirada. De fet, el doctor ha donat unes dades claríssimes, no? Abans no es teníem compte i ara estem compte perquè tenim més coneixement. Però no podem posar en el mateix sac festivals i festes majors. Les festes majors, la seva raó de ser és fer veïnatge, és fer poble, és fer ciutat, i és aquella treva que ens donem a la rutina per poder-ho fer. I nosaltres ho ritualitzem, perquè la festa major és un ritual, ho ritualitzem amb un seguit d'activitats. I algunes són sorolloses, no totes. És a dir, un concert, un ball de festa major, tot i així ara ja s'hi posen límits als decibels, un correfoc, uns trabucaires, això genera soroll. És evident que genera soroll, però és una excepció. La festa major és una excepció dins el calendari, això ho hem d'entendre, i és per voluntat dels veïns. Potser n'hi ha qui no li agrada. Després hauríem de veure també qui són aquells veïns que es queixen.
Qui són en general? Qui són en general?
A veure, jo no et puc dir qui són exactament, però per les notícies que jo tinc d'aquí, per exemple, en el cas del barri de Gràcia, són persones que tenen professions liberals, que venen que poden treballar per teletreball, i hi ha una frase que a mi em fa molta gràcia, una paraula, a Gràcia els diuen els expatriats, i són persones que han vingut aquí a cercar no sé què, però Gràcia té uns costums. Però no m'agradaria centrar a la polèmica Gràcia, perquè això, aquesta polèmica la tenim absolutament amb moltes de les festes majors del país.
Sí, sí, com dèiem, també, això, una altra activitat tan tradicional com la Patum a Berga l'any passat. En aquest cas, és veritat que hi havia pel mig també una residència de gent gran, en aquest cas, sí que van arribar a un acord amb l'Ajuntament i la residència.
Però es va arribar a l'acord. Al final, parlant, la gent s'entén. Al final, parlant, la gent s'entén. Però jo sempre insisteixo en una cosa que jo penso que és molt important. És a dir, una, no posar-nos a... No, és molt important que les administracions no es posin la gasa abans, o la tirita abans de la ferida, és a dir, que no prenguin decisions que després hagin de lamentar. Dos, que en el cas de que optem per prendre accions que el que fan és desduir, tirar enrere iniciatives de festa major i tal, acabarem que viurem en uns espais asocials totalment, uns no llocs. Això probablement serà més problemàtic que el fet de fer un ball de festa major o fer un correfoc. D'acord? És a dir, en el moment que la societat del lloc deixa d'organitzar-se, estructurar-se i fer múscul, i la festa fa múscul social, doncs el que acabarem és vivint en llocs on no hi haurà veïnatge.
Doctor, per tant, vostè...
Per tant, serà una societat molt més insolidària.
En aquest sentit, el doctor Francesc Roca Ribas li vull preguntar això, què li sembla quan efectivament es defensa que hi pot haver excepcions, evident, això que dèiem, no és el mateix segurament tenir unes quantes terrasses, no viure una plaça i tenir cada vespre terrasses a Montsoroll i Xivarri fins a altes hores, que potser això, setmanes concretes. Aquestes persones que es queixen dels sorolls per setmanes concretes, tenen algun argument que defensi la seva posició?
Argumenta en el sentit que el soroll amb unes determinades intensitats sabem que els perjudica. Però jo crec que és molt important el que s'ha dit ara. Una cosa és aquell soroll, diguéssim, que entra dins d'una tradició, que si tu estàs al poble del costat no el sents, o estàs al barri del costat no el sents, a un macrofestival que el fan al fòrum i que ho sent des de tot el Maresme. M'explico? Llavors, això és diferent. Tu vius en aquell barri, ja saps que durant aquells dies és la festa major i estàs al carrer. I si veus que, com ja ho coneixes, que hi ha possibilitats, pots prendre mesures, diguéssim, per protegir-te del soroll. No totes aquestes activitats són de soroll. Lo que jo, com a metge, el que podria insistir en una evidència que ara tenim, que cada vegada és més clara, i a més que té relacions amb problemes cognitius amb la gent gran, que el dèficit auditiu és un dèficit gravíssim. I és un problema molt important que la societat fins ara no era conscient. Això, les festes majors, jo crec que és una anècdota. Mm-hmm. Però, per exemple, ningú protesta perquè els nostres avis únicament un 20% de les que necessiten audífons en porten per qüestions econòmiques i ningú diu res. Per tant, les administracions tenen que mirar per la salut global, però no amb espucs de demagògia, sinó que justament anar on estan els problemes i intentar solucionar-los.
Per tant, Amadeu, també et volia demanar si solucions puntuals, com també es plantegen a vegades, com per exemple adaptar els horaris, no? Fer-ho tot més d'hora, o buscar ubicacions més allunyades dels nuclis urbans. És veritat que en certs esdeveniments, com per exemple el fòrum, ara ho comentava el doctor, aquests concerts s'estenen a quilòmetres lluny. Per tant, és veritat que no sé si hi ha algun espai que sigui prou aïllat com per encabir tanta gent, com per que l'accessibilitat sigui factible i que realment no molesti a ningú. Però no sé com ho veus, perquè també suposo que en alguns casos, com les festes majors, una de les gràcies és que, precisament, com deies, es facin al barri, no?, que tinguin aquest component de social, també.
Però ja ho fem, i ja prenem mesures als festers. Els primers interessats en que la festa no alteri el son de la gent, clar, hi ha limitacions, perquè si fa soroll, és que ja no es tracta del concert del soroll de l'orquestra, el soroll que generem la gent, les persones, el fet d'estar al carrer contaminem acústicament molt, i això és una realitat, no? Però ja ho fem, és a dir, per exemple, en el cas de Barcelona, Barcelona té unes normatives tan restrictives, que les festes majors, durant els dies de cada dia, acaben... Ostres, a la una, i el que això, fora de Barcelona, se'ns foten a riure. Perquè dius, home, però si a la una comencem a sortir de casa per anar a les activitats de nit als altres indrets, no? Perquè hem acabat el sopar, i el dia que és extraordinari a Barcelona, que és Cap d'Any, o que és Sant Joan, les normatives a nivell general dels districtes, hi ha districtes que tenen normatives pròpies, però a nivell general ens permeten fins les 3. Fins les 3, quan en altres indrets... es fa a les 6 encara estan amb el xupa-xumba. Saps què vull dir? És a dir, els festers en general, a tot arreu, ja prenen mesures perquè tot sigui més sostenible. De fet, la festa, en general, està amb els mateixos reptes que tenim la societat al davant. És a dir, quan parlem de sostenibilitat, no parlem de gots de plàstic i reciclables, anem molt més enllà. És a dir, aquí... també parlem de festa sostenible, quan parlem dels nivells de so, també parlem de la sostenibilitat de la festa. Però també parlem, per exemple, d'una cosa que fa que sigui bastant feixuc viure la festa és la massificació del turisme. Perquè, clar, les festes estan pensades pel gaudi local, normalment. Pel gaudi local, perquè la festa no és oci, La festa és una altra cosa. Però llavors, les massificacions turístiques, que això és un altre repte, a veure què fem amb això, ens converteixen les festes en un producte d'oci de consum i, a més, barat, perquè tenen alcohol a un preu assequible, la majoria de les activitats són gratuïtes, és a dir, és que és un problema que és molt més gros del que sembla. L'altre dia hi havia un veí del carrer Verd i vaig veure unes declaracions que deien morirem d'èxit, però no només Gràcia, moltes altres festes moriran d'èxit per la massificació. És a dir, perquè hem perdut, o la massificació fa perdre aquella història local que fa que els veïns doncs, puguin tranquil·lament celebrar la seva festa. Però això s'ha de gestionar. I això és el gran repte que tenim la gent que ens dediquem al món de la cultura popular i la festa. Gestionar tots aquests reptes que se'ns posen per davant.
Queda clar, doncs, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Via Lliure, a l'escriptor i folclorista Amadeu Carbó, per fer-nos aquesta radiografia de com hem d'enfocar també aquestes activitats culturals puntuals. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I també el doctor Francesc Roca Ribas, també per posar-nos una mica aquestes dades i aquesta alerta de què implica l'exposició perllongada al soroll. Moltíssimes gràcies, doctor.
Moltes gràcies.
Molt breument, perquè se'ns ha fet molt tard, però no sé si teniu algun comentari en aquest aspecte. És un debat que, evidentment, donaria per moltíssim i té una difícil solució, no? Potser.
A veure, en qüestió de les festes populars és clar que la gent vol festa, aquestes festes són així i normalment duren, què, 3 dies, com a molt 4 dies, tot estirar.
Bé, algunes una setmana
sí,
llarga, eh?
Sí, el que passa que sí, és veritat que l'Ajuntament evidentment ha de buscar indrets on el soroll sigui el menys intens possible, o sigui, el que tingui la mínima lesió als veïns, això està clar, i després, evidentment, controlar els horaris, això és una cosa, i després l'altra cosa és el tema dels festivals privats, que sí, que això és un altre debat, i evidentment hauria d'haver, hi ha unes normatives i suposadament es compleixen, llavors s'hauria de ser duríssim respecte als incompliments que pugui haver-hi amb aquestes empreses a l'hora de fer aquests controls i que aquests controls fossin efectius i evidentment buscar sempre alternatives que fossin almenys lesives possibles pels veïns, però és un tema que té mala solució també.
A veure, Alejandro.
Jo, a mesura que em faig més gran, em molesten més els sorolls dels veïns, de les festes i tot això. Però,
i dels cotxes.
També. Però soc tolerant i tot i que em molesten, crec que la convivència, sobretot en ciutat i en pisos, doncs, suposa aguantar-nos una miqueta les coses dels veïns, no? Al final és això, suposo que jo també faig coses que molesten, tracto de no fer massa soroll, però potser algunes pel·lícules les poso doncs massa alt, a alguna hora doncs, que potser algun veí doncs, sí que està dormint. Llavors també crec que haig de ser una miqueta tolerant quan els veïns de baix fan alguna festeta o alguna cosa, no són tots els dies, però són de tant en tant, i crec que hem de ser una miqueta tolerants també amb les festes i amb els festivals. Ara, si ets un veí del fòrum i et fan un festival cada dues setmanes, ostres, entenc que potser és massa.
Abel, per acabar, remata molt.
Sí, molt bé. Jo subscric al 100% el que ha comentat l'Amadeu Carbó, i és important tenir en compte que les festes majors, les festes populars, són precisament béns culturals que en molts casos compten amb nivells de protecció. En considerats doncs, festes nacionals o festes d'interès nacional o esdeveniments d'interès cultural i que per tant han de ser com a tals protegides i han de ser promogudes en tant de que són mostres també del que és la identitat col·lectiva, no? a diferents nivells, i això és molt important des del punt de vista de la construcció i el manteniment de vincles socials, de vincles col·lectius, del manteniment d'imaginaris col·lectius. En el cas de les festes de Gràcia, parlem d'unes festes que tenen més de 200 anys de història, però hi ha moltíssims altres exemples arreu dels països catalans, i especialment important, i això ho ha comentat també el senyor Carbó, en una època de creixent atomització de la societat, no? i d'un procés de creixent individualització, de destrucció moltes vegades o d'afebliment d'aquests vincles comunitaris. Llavors, justament, les festes populars és una ocasió en la que la gent s'ajunta per fer coses, no? I això és molt important des del punt de vista, insisteixo, del manteniment d'aquests vincles i aquests imaginaris col·lectius que al final són definitoris i que ens fa ser el que som.
Doncs avui també hem volgut parlar aquí al Via Lliure, com dèiem, aprofitant que és la setmana que hi ha més festes majors a Catalunya, gràcies a Sants, a Sitges, Castelldefels, moltíssimes altres, i que a vegades doncs, hi ha aquestes problemes o dificultats de convivència en algunes zones. Moltíssimes gràcies per ser aquí avui al Via Lliure, Susana Cuadrado, Alejandro Tercero i Abel Riu.
Gràcies.
Ens veiem dissabte que ve, tots tres un altre cop, i això, seguim comentant seguríssim moltíssimes altres coses i també pinta que encara més detalls sobre la investidura espanyola. Gràcies i fins la setmana que ve. De seguida tornem.
Calor, set, avorriment? Tu el que tens és estiuitis i tenim el remei. Butaca supercòmoda, crispetes, cruixents, el teu refresc i a divertir-te amb les teves pel·lícules favorites a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana gaudeix a Cinesa de Campeonex. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es. T'esperem.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vin al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batller, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Som un.
Gira tant el món que crec que m'afermaries cordons metres per segon.
Via Lliure amb Eudald Martínez.
Josep Moragas, bon dia.
Bon dia, Eudald. Abans el Gori Masip ens deia que ve una...
Una onada de calor important.
Una onada de calor bèstia. Hi ha moltes maneres de combatre la calor. Una d'elles és menjar un bon gelat, un gelat Gelatidino, que no només tenen l'autèntic gelato italià. Aquest estiu també podreu gaudir d'una àmplia gamma de cafeteria, des dels clàssics italians, novetats com els lattes amb crema de cacau i, a més, també amb avellanes o també els refrescants frappés. I, per entre hores, per berenar una miqueta, unes cookies, que estan molt bones, i creps farcides.
Ens ho notem.
Sí, una crep farcida.
Sí, sí.
Ara entraria molt bé, eh? Tot elaborat artesanalment i amb ingredients naturals. Aquest estiu ja sabeu on és la Itàlia a Gelatidino.
Gràcies, Josep.
A tu sempre.
I com cada dissabte, cap a aquesta hora, ens guardem una estona per repassar les estrenes que arriben a les pantalles dels cinemes i les plataformes de streaming. Ho fem, com sempre, amb Mariona Borrull, que, com sempre, ens parla d'aquestes estrenes de sèries i pel·lícules. Què tal, Mariona? Bon dia.
Bon dia.
Sempre més ens portes a alguna altra cosa. Va, fes una mica d'espoiler de què parlaràs avui.
Fem un avançament. Avui aprofitarem que és el Dia Internacional del Mosquit. Cuidao, que té Dia Internacional.
Dia Internacional. Tots els animals, segurament, i inclús el mosquit.
En efecte.
Mira'l, no... Potser molesten més en certs moments que la música de les festes que ara parlàvem, per dormir, a vegades el mosquit quan el tens aquí a l'orella és terrible.
El mosquit i la calor. I avui farem un repàs de com el cinema ha tingut por justament dels mosquits i d'altres insectes simpàtics.
Mira, interessant. Va, abans, com sempre, però, fem una ullada a la cartellera. Comencem amb les sèries.
Doncs sí, comencem amb una minissèrie que a priori podria semblar-nos una miqueta groguista, però que jo crec que no hem de deixar de veure. És Depp versus Heard i la podeu trobar a Netflix.
Can you please tell the jury why you're here today?
Ms. Heard accused me of abuse.
My ex-husband is suing me.
Brutal, cruel.
This is humiliating for any human being to go through.
And all false.
Amber Heard forever.
Això són fragments del judici a Johnny Depp i Amber Heard, que potser és un dels més mediàtics de la història recent. Ens deies que podia semblar una mica groguista, però que potser no ho és tant, eh?
És interessant, perquè el cas és arxiconegut,
sí.
Però justament per això és arxiinteressant, perquè Emma Cooper, la productora, aquí comença a mirar com la societat va veure i va seguir aquest judici, no? Més que intentar comentar qui té la raó i qui deixa de tenir-la, perquè realment el seguiment del judici té molta tela. Estem parlant d'un judici que es va retransmetre en streaming i que va ser comentat en directe per centenars de youtubers, comentaristes, tot això davant d'un jurat popular que recordem havia
clar.
De ser neutral i havia d'intentar, diguem-ne, no estar influït per una opinió pública massiva, directament.
I per tant va ser quasi impossible ser neutral en aquest context.
No, jo et diria que no, eh? De fet, el documental es posiciona bastant clarament i diu, és impossible ser neutral quan tens cues de fans de Johnny Depp esperant a la porta cada dia i cada vegada que Amber Heard fa alguna declaració se l'acusa i se la ridiculitza. I dius, bueno, coses d'internet, no? Però recordem, Amber Heard ara té una multa de 10 milions de dòlars i se l'ha humiliat públicament, no? Mentrestant, Johnny Depp rebent premis honorífics...
Sí, a tots els festivals, per aguts i per haver. Per tant, seria força crític, podríem dir, inclús amb els mitjans de comunicació, els més tradicionals i els més nous, no, aquests mitjans de comunicació, que a vegades són això, els que deies, els youtubers i tot plegat, que com van seguir aquest cas, no?, i com arriben a influir a l'opinió pública i també al jurat.
Totalment.
Mm-hmm. Interessant, doncs. Una sèrie, doncs, per fer autocrítica, què més ens portes?
Doncs mira, ara et porto un tàndem de docu-sèries, allò... Aquesta potser era la primera, i aquesta és una altra sèrie que no està malament, però que es posiciona de manera clara, directa i valenta. Aquesta segona sèrie és Vuelo JK5022, cuidao, La tragèdia de Spanair, i estrena avui els seus dos últims episodis de Movistar Plus.
Se inicia la rodadura por la pista para el despegue y luego, una vez que el avión se elevó, se oían gritos y la gente se dio cuenta que nos estrellábamos.
Que
està en
la pista d'arriba, que això és un avió, Susana.
Sí, home, justament demà diria que és que fa aquests 15 anys de l'accident a Barajas. De fet, aquesta setmana sentíem el bomber d'Aena, Francisco Martínez, i la presidenta de l'Associació d'Afectats del Vol d'Espaner, Pilar Vera, al Món RAC1, que explicaven això, no? Que 15 anys després encara hi ha moltes incògnites o punts foscos d'aquest accident i que no s'han tractat com caldria. Com ho tracta això, la sèrie?
Clar, la sèrie és un true crime a l'uso molt convencional, no? Estem parlant d'una narrativa a base de suspens, converses als afectats, proves inèdites, com deies, però realment aborda un tema que no s'ha resolt, o almenys no s'ha resolt de manera satisfactòria per les víctimes, no? Recordem que es va responsabilitzar els dos pilots de l'avió de Boeing per l'accident de Barajas, quan sembla que les responsabilitats anaven una miqueta més enllà, no? I tocaven directament a això, a l'Estat i a Boeing. Recordem que van pressionar els pilots per enlairar-se quan no era segur.
Exacte. Per tant, es demana explicacions també a Boeing.
Justament. I jo et diria, potser és la raó de ser d'un true crime que no té crime, que no té res més que un accident on tot va sortir molt malament, però que demostra d'alguna manera que el gènere de true crime encara té raó de ser.
Mira, doncs, dues sèries documentals hem començat, prou interessants. I anem també cap a les estrenes de cinema, perquè aquesta setmana hi ha força teca. Amb què comencem?
Doncs mira, comencem amb una seqüela pel que va ser el gran èxit del cine espanyol comercial del 2018. Fem memòria, tirem enrere 20 milions de recaptació per una pel·lícula d'esports sense estrelles i per qui ningú donava un sol duro.
¿Preparados?
Sí!
¿Listos?
Sí! ¿Listo? Sí.
Soy la nueva entrenadora y estoy reuniendo al equipo de los amigos.
Bien. ¿Y tú qué experiencia tienes?
Estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias.
Me refiero como entrenador.
Bueno, aquesta sintonia ja és, vaja, clarament molt identificable, eh? Parles de campeones ara amb aquesta seqüela, Campeonex.
Campeonex.
Aquesta X, què vol dir?
La X ve perquè, cuidao, el grup dels amigos Fem Memòria 2018, aquest grup de persones amb discapacitats, perd la final del torneig de bàsquet, es disgrega i 4 anys més tard torna per intentar-ho de nou. Però què passa? Que la seva nova entrenadora, Javier Gutiérrez, ja ha marxat, Doncs la seva nova entrenadora és una jove en pràctiques que té moltíssima energia, però que la caga. Visca el cliché, no?
Sí.
I clar, els apunta en lloc de la final de bàsquet a la final d'atletisme.
Val.
Una de les proves de la final d'atletisme és una prova d'e-sports.
Mm-hmm. I aquí... es barreja, per tant, els e-sports, una cosa més moderna, també, no? Per dir-ho així.
I aquí la X dels e-sports és un guinyo, és una picada d'ullet, perquè, recordem, incorporen el fitxatge de Brianator. No sé si el coneixies. És un,
a priori no, no.
TikToker superfamós de paràlisi.
Aquest món jo a vegades, TikTokers i això em costa, però mira, és interessant també, en aquest cas comentes que té paràlisi, per tant, també és un TikToker que triomfa tot i aquesta paràlisi.
Totalment, totalment. I aviam, pel que fa a la pel·lícula, està bé, està malament? Jo no l'he vist, però he llegit molta premsa i el que es diu bàsicament és que és una miqueta més del mateix. Javier Fesser segueix fent el seu humor castís i escatològic i molt senzillet per a tota la família d'alguna manera, però que bé, que si us va interessar la primera, aneu a veure la segona i poca cosa més. I després sortiu a fer un gelat.
Sí, exacte. I veurem però si té l'èxit de la primera, que recordem es van dur 3 premis Goya en una edició que va ser una mica polèmica perquè ens va competir amb El Reino, que s'ho van dur pràcticament tot.
Exacte.
A nivell de les categories, però de cop la millor pel·lícula se la van dur Campeones, no? Vull dir que són aquestes decisions que a vegades són una mica polèmiques i curioses. I una altra estrena, en aquest cas, mexicana i de superherois, que passa, no sé, que els tàndems d'aquesta setmana són molt aquests mixtos.
Clar, recordem, aquesta setmana també a Netflix s'ha estrenat El Elegido, sí, que també és un heroi mexicà. Passa a l'agost que els grans estudis, Warner, Netflix, reserven, no?, totes aquelles estrenes que saben o que funcionaran com un tret, en el cas de Campeones, per exemple, sí, o que no tenen gaire clar si donaran diners.
De dir, mira, si no ens surt bé, tampoc passa res perquè l'hem estrenat a l'agost, no?
Exacte, no ocupen lloc durant la temporada. Resultat, doncs, que l'agost està ple de superherois mexicans, està ple de superherois asiàtics, el que sigui, no?, com els col·lectius infrarrepresentats. Aviam, és el cas, per exemple, de Blue Beetle, que és la pel·lícula que jo t'he portat aquesta setmana, que pràcticament no s'ha promocionat per pura falta de confiança. Sentim-ne el tràiler.
Blue Beetle, per tant, l'escarabat blau, i això és de DC, de l'estudi DC.
Exacte. Recordem, DC s'ha dedicat a promocionar Flash a tort i a dret. Ha estat un fiasco. S'ha dedicat a promocionar Shazam 2, Black Adam... Tot ha estat un fiasco, no ha funcionat res del que han fet aquests últims mesos, i per tant arriba l'escarabat blau, que és un personatge que és interessant però que és menys conegut i no imparteixen un duro publicitat. L'haurem vist potser alguna marquesina d'aquí a Barcelona, però si no
poca
ho sona, és
més
normal.
I interessarà, però sobretot, per exemple, el públic més fidel a aquestes pel·lícules de superherois, tu creus que val la pena?
Sí, totalment. És una relectura en clau mexicana de Spider-Man, té tocs del primer Iron Man, que si ens va agradar la pel·lícula de 2008 ens encantarà, i és divertida, és fresca, i sobretot té un protagonista que és molt simpàtic, és el protagonista de Cobra Kai. Si us va agradar la sèrie, aneu a veure-la també. I jo et diria, mira, a mi les històries de formació m'interessen més o menys, però aquesta no em va molestar, em va divertir.
Molt bé. Doncs escolta, i ara que de seguida parlem del tema dels mosquits i aquestes pel·lícules amb monstres animals, però parlant de pel·lícules de por, hi ha una recomanació que ens vols fer d'una pel·lícula que tu creus que sí o sí hem d'anar a veure als cinemes aquesta setmana.
Totalment. Aquesta es diu Mi nombre es Alfred Hitchcock.
Is this working?
Yes, Mr. Hitchcock, it's working.
Okay.
I'm ready to tell my story.
Setmana, per tant, amb molta presència de documentals. Abans parlàvem de les sèries, ara en aquest cas també es tracta d'un documental, eh?
Exacte. I en aquest cas és un diari documental. Mm-hmm. Diari, evidentment, fals, perquè Hitchcock va morir l'any 80, sí, però el seu cine sí que segueix més viu que mai. Això, almenys, és el que defensa Marc Cousins, el documentalista en qüestió, que és una espècie com de Quentin Tarantino de les classes d'història del cine. Cousins és un super redescobridor de figures i històries molt trillades, però des d'una persona perspectiva sempre fresca. Per exemple, té documentals sobre Orson Welles, sobre Jeremy Thomas, i a més ha reescrit la història del cine sempre des d'una perspectiva molt contemporània, com reivindicant l'actualitat dels personatges que mira. Alfred Hitchcock, mi nombre, perdó, és Alfred Hitchcock, el que fa és tornar una altra vegada a la filmografia de Hitchcock, però en aquest cas demostrant que el seu cine segueix més viu que mai. Jo diria que és un documental per iniciats, però també per descobridors, per fer-nos entrar ganeta de bon cine.
Interessant, doncs, oita. Mi nombre és Alfred Hitchcock, també el teniu als cinemes. Deixem enrere, com dèiem, però l'actualitat i parlem de que ha estat la cançó de l'estiu per tots aquells que tingueu sang dolça. Això no ho havia sentit, Mariona?
Aquest temazo.
Sí, això és d'aquest estiu.
Això és una cançó educativa que he trobat a YouTube molt, molt aleatòriament i que he decidit portar-te perquè
Està perfecte per això, per plasmar el tema mosquits, perquè, Xoli, nostre experti en efemèrides estranyes, Mariona Borrull, avui ens proposa això, parlar de mosquits, dèiem que era el Dia Internacional. Quines pel·lícules, doncs, com trobes que el cinema ha transformat aquests insectes i d'altres en monstres?
Doncs, mira, jo t'he portat avui tres estratègies, diguem-ne, que el cine ha utilitzat per mirar els mosquits. I la primera és la que jo anomeno El tamaño sí importa. D'acord? Són pel·lícules que volen espantar-nos a base d'insectes
normals i corrents.
Exacte. Que fan coses d'insecte normal i corrent, voleiar, alimentar-se, però en tamaño XXL, d'acord? Mira, t'he portat el tràiler de Mosquito de l'any 94, sentim-lo.
It transformed one of Earth's smallest insects into a bloodthirsty swarm of terror.
No sé si podríem dir que és la versió contrària de Cariño encogido los niños, que hi havia els insectes, que en aquest cas eren de tamany normal i eren les persones que eren més petites, doncs en aquest cas és el mosquit que s'ha fet gran, no, diguem?
M'ha fascinat la teva descripció.
Però amb un estil diferent, segurament, no?, de la pel·lícula, però...
Total, total. En aquest cas, els mosquits piquen a uns extraterrestres que han caigut a la Terra.
Aquí també hi ha alienígenes pel mig, d'acord.
Exacte, sempre hi ha aliens pel mig, i s'engrandeixen fins a adquirir tamany vaca.